L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que diàriament us oferim des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. És l'informatiu Emute, el d'avui dijous 4 de desembre, que com diàriament comença avançant el sumari de continguts a tractar en els propers minuts en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem parlant de l'alcalde de l'Ametlla de Mar, un alcalde que s'ha reunit amb el director general de Telecomunicacions i la Societat de la Informació amb l'objectiu d'impulsar el projecte de l'arribada de la fibra òptica al municipi. Els pressupostos de la Generalitat per al 2015 inclouen més de 17 milions d'euros en inversions a les Terres de l'Ebre, unes inversions entre les quals destaquen projectes com la nova comissaria dels Mossos a l'Ametlla i la seu de les delegacions del govern a Tortosa. Demà divendres, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, serà l'encarregat d'inaugurar la 54a edició de la Fira d'Amposta, la festa d'hivern de la capital del Montsià. En crònica de successos, avui destacarem que, després de gairebé 5 hores d'escorcoll a l'empresa Agrofruit, els Mossos d'Esquadra mantenen encara detingut l'exdirector general de l'empresa. A l'informatiu d'avui parlarem també de reconeixements. El deltebrenc Agustí Castells ha estat reconegut amb la medalla al treball, president Macià, que atorga la Generalitat. A l'informatiu d'avui també passarem balanç al gran recapte celebrat el passat cap de setmana a l'Ametlla, on es van superar els 3.000 quilos d'aliments recollits. La crònica informativa del dia passarà avui també per al canal. L'Ajuntament garanteix el finançament del transport escolar no obligatori. Encara des d'Alcanar destacarem també el projecte Jove Emancipa't, que impulsa la regidoria de joventut, un projecte que ajuda econòmicament els joves que es volen comprar i o rehabilitar el seu primer habitatge. Tractarem qüestions musicals perquè avui surt a la venda del disc dels Boira, Alegoria del Fang. I a la recta final del nostre temps d'informació avui també parlarem d'esports perquè a Amposta diumenge se celebra la 13a edició del motocross de Fires, motocross puntuable per a la Lliga de Motocross Catalana i que comptarà, està prevista amb la participació de més de 50 pilots. Aquestes són les propostes informatives del dia d'este dijous 4 de desembre. Temes d'actualitat que de seguida comencem a ampliar aquí a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I el recorregut informatiu del dia l'obrim avui anant cap a l'Ametlla. L'alcalde del municipi s'ha reunit amb el director general de Telecomunicacions i la Societat de la Informació amb l'objectiu d'impulsar el projecte de l'arribada al municipi de la fibra òptica. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Puigneró, s'han reunit amb l'objectiu de donar un impuls definitiu a l'arribada de la fibra òptica a tots els carrers del nucli urbà i a l'ampliació fins als 100 megas simètrics que ofereix l'empresa La Cala Fibra entre els seus serveis. A la reunió van assistir-hi representants de Cala Fibra, així com també el regidor de Comunicació i Noves Tecnologies de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Albert Medrano. Puigneró es va comprometre a petició dels representants municipals a accelerar els tràmits amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el CTT, per tal de que comencin en les properes setmanes les obres de canalització i connexió de l'actual infraestructura de Cala Fibra amb la xarxa troncal de fibra òptica de la Generalitat al seu pas pel traçat de l'autopista AP7. Aquest acord a tres bandes permetrà que després de la connexió que es preveu per a les properes setmanes la Cala Fibra pugui desenvolupar la segona fase del desplegament de la seva xarxa a la zona de Ribes Altes i d'altres zones del casc urbà on encara no arriba la fibra òptica i a l'hora d'incrementar els 50 megas actuals de velocitat simètrica a la xarxa fins al 100. El director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Puigneró, considera fonamental dotar a les poblacions d'un servei de qualitat de connexió a la xarxa. L'escoltem.
Bé, el projecte de fibra òptica de l'Ametlla, evidentment, és un referent a Catalunya i ara cal donar-li aquest impuls definitiu per tal que sigui ja doncs, una realitat, perquè avui en dia enxarxar les nostres ciutats amb fibra òptica és un element d'absoluta competitivitat per a les empreses i els ciutadans que hi viuen.
Per la seva part, l'alcalde Andreu Martí valorava com a definitiu aquest impuls al projecte compromès pel director general.
Companys de l'Ajuntament i amb els que ens van visitar en companyia també del director general, el senyor, com deies, Jordi Puigneró, diríem que l'objectiu important era donar l'impuls definitiu a l'arribada d'aquest increment de connectivitat de fibra òptica que falta i de l'ampliació en alguns llocs del casc urbà. Per tant, aquest nou impuls que s'ha de donar definitiu va ser el motiu de la reunió, l'objectiu principal. Ell se va comprometre en aquests dies a accelerar els tràmits. El mateix dia em va trucar el director de la xarxa oberta dient que ja havia rebut indicacions del director general per poder tirar endavant aquest nou objectiu.
Aquesta actuació la de dur a terme el propi CTTI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, tot i que serà l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar qui avançarà el finançament dels 42.000 euros que es calcula que costarà aquesta connexió. L'Ajuntament, per la seva part, finançarà l'obra amb un cànon mensual de 300 euros que percebrà durant 20 anys de la Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya, arran d'un conveni signat entre les dues entitats pel manteniment i cessió d'un espai a les dependències municipals per ubicar-hi equips tècnics a l'hora de dotar de connexió el servei de fibra òptica a les seus i equipaments que depenen de la Generalitat, com ara el Parc de Bombers, l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, l'Institut, l'Escola o el CAP. De moment, l'Ajuntament ja ha gestionat els tràmits amb Autopistes del Mare Nostrum i Adif, per tal que la connexió pugui creuar les seves infraestructures.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim ara a ritme de qüestions econòmiques. Els pressupostos de la Generalitat per al 2015 destinen una partida de gairebé 17.250.000 euros en inversions destinades a les Terres de l'Ebre, una xifra que representa l'1,8% del total a Catalunya. Entre els projectes més destacats d'aquests pressupostos que es van presentar dimarts hi ha la nova seu de les delegacions del govern a les Terres de l'Ebre, a Tortosa, amb un pressupost de 2.650.000 euros, les obres de nova construcció de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Ametlla, xifrades en 1,15 milions, l'edifici del nou CAP de Roquetes i la base comarcal del Servei d'Emergències Mèdiques amb 1,48 milions i també la construcció del CAP d'Amposta amb una actuació prevista de 333.716 euros. Per comarques, el Baix Ebre és la que compta amb més pressupost per al proper exercici. Són concretament 9.383.000 euros, dels quals 2.650.000 són per a la nova seu, com dèiem, de les delegacions de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, a Tortosa. 1,15 milions per a la construcció de la nova comissaria dels Mossos de l'Ametlla i 1,48 milions per a l'edifici del nou CAP de Roquetes i la base comarcal del Servei d'Emergències Mèdiques. A la Ribera d'Ebre, el govern català ha pressupostat destinar-hi 4.732.000 euros. Gairebé la meitat d'aquestes xifres aniran a la comarca, 2,5 milions que serviran per a la constitució del cens emfiteu de l'Hospital de Mora d'Ebre, conjuntament amb el de l'Hospital Comarcal de la Selva. La provisió per a la comarca del Montsià puja 2.381.000 euros. D'aquesta xifra destaquen els gairebé 700.000 que es destinaran a les obres de restauració al nucli de Violí, a Sant Jaume d'Enveja. Els 437.000 destinats a les obres de conservació de diversos trams de carreteres i els 333.000 que, com dèiem, aniran per a la construcció del CAP d'Amposta. Finalment, la Terra Alta té pressupostats 753.000 euros, dels quals gairebé 440.000 es preveuen per a obres de senyalització i manteniment de trams de carreteres. I encara amb qüestions relacionades amb el govern de la Generalitat, avui hem de dir també que demà mateix el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, serà l'encarregat d'inaugurar oficialment la 54a edició de Fira Amposta, la festa d'hivern d'Amposta que espera enguany més de 50.000 visitants i que ofereix, com és habitual, tot un seguit d'activitats lúdiques, esportives i culturals durant els 4 dies de fira, des del 5 i fins al 8 de desembre. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Hem obrir les portes a la 54a edició de Fira Amposta, aquesta fira multisectorial, però especialment dedicada a l'agricultura i a la ramaderia. Aquest any es recupera l'exposició de maquinària agrícola en totes les seves vessants, així com també es continua recalcant les activitats que hi hauran a la zona dedicada a la ramaderia, especialment a tot allò que fa referència als espectacles en cavalls. Ens ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
I per tant, esperem que, igual com en edicions anteriors, moltíssima gent de totes les Terres de l'Ebre vinguin a gaudir aquests 4 dies de les festes d'hivern de la nostra ciutat. Aquest any m'agradaria remarcar que hem recuperat part d'expositors de maquinària agrícola que feia anys que no venien i, per tant, això és un motiu de satisfacció. I a la vegada també posar de relleu que el que fa referència a l'oferta de l'automoció, tant en vehicles nous com vehicles d'ocasió, la Fira de Mostres d'Amposta és una oportunitat única a les acaballes d'un exercici de poder comprovar les moltes ofertes que hi haurà en aquesta fira. I a la vegada també és una fira que aquest any, com a novetat important, és que justament el divendres, que és el dia de la inauguració, en la presència del conseller d'Agricultura i Ramaderia, el senyor Josep Maria Pelegrí, és el dia de la festa local i hem aprofitat perquè sigui totalment gratuït.
A banda de l'exposició, Fira Amposta suposa tradicionalment per a la ciutat la celebració de les seves festes d'hivern, donat que en aquests dies s'ofereix un programa complet d'activitats lúdiques, culturals i divulgatives, amb conferències, demostracions, homenatges, etc. La dada de volum de negoci va quedar en la passada edició al voltant dels 4 milions i mig d'euros i s'espera que passen per Fira Amposta més de 50.000 persones.
Gràcies, Manel. Parlem ara dels Mossos d'Esquadra, que només mantenen detingut a la comissaria de Tortosa per suposats delictes econòmics l'exdirector general d'Agrofruit, Xavier Guarner, que treballa a l'empresa com a cap de producció. Les altres tres persones, tres directius del grup citrícola més important del territori, van quedar en llibertat ahir a la tarda després de declarar en seu policial i a l'espera de declarar davant del jutge que porta la investigació, una investigació que es troba sota secret d'actuacions. La detenció de Guarners podria perllongar fins que passi a disposició del jutjat número 2 de Tortosa. Les quatre detencions, en recordem, es van efectuar en el dia d'ahir després de l'escorcoll a les seus d'Agrofruit i Ebrefruit que durant el matí van efectuar els Mossos d'Esquadra. Després de més de 4 hores i mitja d'escorcoll, els agents dels Mossos van traslladar, recordem, a la comissaria de Tortosa les quatre persones per declarar en seu policial. Les investigacions es van iniciar ara fa un any aproximadament després que Agrofruit presentés concurs de creditors i podria haver-hi un forat comptable de 50 milions d'euros. A més, també se sospita que un dels detinguts podria haver-se apropiat indegudament d'uns 300.000 euros.
Amposta obre les portes a la 54a Fira de Mostres, el gran aparador comercial de les Terres de l'Ebre.
Del 5 al 8 de desembre, vine a Amposta, visita la fira i gaudeix de les activitats esportives, lúdiques i culturals de la ciutat i de la seva oferta comercial i gastronòmica.
Del 5 al 8 de desembre, 54a edició de Fira Amposta, la teva cita puntual.
Informatiu inútil.
Continuem ara al ritme de reconeixements i ho fem perquè el deltebrenc Agustí Castells ha estat reconegut amb la medalla al treball president Macià, un distintiu que atorga el govern de la Generalitat, tal i com ens explica en la primera de les cròniques que avui des de Ràdio Delta ens envia Lluïsa Bertomeu.
La Generalitat de Catalunya reconeix els mèrits laborals de 12 persones i 4 empreses amb les medalles i plaques al treball president Macià 2014. Els guardons reconeixen treballadors i empreses pels seus mèrits laborals i la seva contribució a l'impuls de l'economia catalana. També són un reconeixement als treballadors i empreses que s'han distingit per la seva dedicació, constància i espírit d'iniciativa en el treball i a les empreses i entitats que han adoptat millores i iniciatives de progrés en l'ordre laboral. Els guardons es van crear l'any 1938 i són oberts a qualsevol persona o entitat. Entre els 12 guardonats aquest 2014 destaca el deltebrenc Agustí Castells Casanova. Ell ha treballat activament al món agrari i cooperatiu, professió que ha compaginat amb la seva feina com a regidor i alcalde de Deltebre. El 1979 funda la cooperativa de consum de Deltebre i el 1987 és escollit president de la Cambra Arrossera de la Cava, des d'on impulsa diverses actuacions que culminen amb la fusió de les quatre cooperatives del sector de l'arròs, un procés que dona com a resultat la creació de la cooperativa Arrossaires del Delta de l'Ebre, que ha presidit fins al 2008. Ha promogut el moviment cooperatiu més enllà de les Terres de l'Ebre, posant en marxa mesures innovadores i amb visió de futur que han permès consolidar les cooperatives i la seva expansió. També ha estat president de la sectorial de Arres de la Confederació de Cooperatives Agràries d'Espanya i membre del Comitè Consultiu de l'Arròs de la Unió Europea a Brussel·les, entre altres. El mateix Agustí Castells ens explica què significa un reconeixement d'aquestes característiques.
Per a mi això me suposa, per a mi és un honor lo poder rebre una medalla d'aquestes característiques, no? Però jo crec que este guardó que me s'ha donat a mi, que l'agraeixo molt, molt, és també un reconeixement, he de fer públic el reconeixement a totes les persones que han estat al meu costat, perquè això hi ha una trajectòria de molts anys, i en aquesta trajectòria jo he tingut tant a l'Ajuntament com a la cooperativa Consum quan la van formar, com a Cama Arrossera i després a Arrossaires, he tingut molts de consells rectors que han estat al meu costat i que s'ha de reconèixer també que és una participació que han tingut en aquesta medalla que a mi m'ha donat, i això jo crec que és públic i s'ha de reconèixer que sense l'apoyo de tots aquests col·laboradors que he tingut, pues, tampoc no hauríem arribat aquí, no? Però jo pues, sí, estic molt orgullós d'haver pogut rebre aquesta medalla.
L'acte de lliurament de les medalles i plaques al treball president Macià 2014 va tenir lloc abans d'ahir dilluns al Palau de la Generalitat de Catalunya i va estar presidit pel president Artur Mas.
Gràcies, Lluïsa. Novament, el recorregut de la jornada ens porta a l'Ametlla, on avui ens passen balanç d'aquest gran recapte celebrat el passat cap de setmana. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Càritas de l'Ametlla de Mar recull més de 3.090 quilos d'aliments en la campanya del Gran Recapte. El passat divendres i dissabte, com saben, els voluntaris de Càritas de l'Ametlla de Mar, en el marc de la campanya del Gran Recapte, varen recollir aliments a la Mercadona. Des de Càritas, Dolors Cervera agraeix la participació de tothom que ha fet possible aconseguir més de 3.090 quilos d'aliments en la recollida que, recordem, revertirà en les famílies necessitades del municipi. Escoltem Dolors Cervera.
Els dos dies, igual divendres que dissabte, va haver molta gent i participant bastant. Vull dir, inclús va haver algú portant algun carro ple. Molt bé, molt bé. I van ser unes 24 o 25 voluntaris que vam estar allí, voluntaris, voluntàries, des de les 8 i mitja de les 9 i mitja del dematí fins allà a les 9, 9 i mitja de la nit, eh? I bueno, i ara ja s'ha comptabilitzat tot, perquè es comptava paquet per paquet i cosa per cosa, tot anava comptabilitzant-se, i al final de tot el càlcul que s'ha fet, que ha sortit de tot el que s'ha tret allà al Mercadona, és de 3.090 amb 14 quilos, que és bastant més que l'any passat. O sigui, estem molt agraïts, molt agraïts, pues, a tots els que han participat, a tota la població. També ha vingut gent de fora, perquè allí fa cap també gent d'altres llocs, i els voluntaris que han volgut participar també, pues, en la recollida, com fem cada any del Gran Recapte.
Els aliments que més s'han recollit han estat la llet, l'arròs i la pasta. D'altra banda, des de Càritas també s'ha recordat que es posaran les cistelles tradicionals de recollida d'aliment als comerços que vulguin participar en la campanya nadalenca de l'entitat. Cervera ha recordat que els aliments que recullin en aquestes cistelles es sumaran també a les del Gran Recapte, dels quilos recollits amb el Gran Recapte.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
Seguim ara parlant de qüestions d'actualitat que afecten l'Ajuntament d'Alcanar. Primerament ho fem per destacar un comunicat de premsa que ha fet públic l'equip de govern i en el qual es lamenta la negativa del Consell Comarcal del Montsià a sufragar els costos del transport escolar per als alumnes que resideixen a les cases d'Alcanar o Alcanar Platja i que diàriament s'han de desplaçar per assistir a les seues classes fins al municipi d'Alcanar, concretament a l'IES Sol de Riu. Per tal que aquesta nova despesa no recaigui sobre les famílies afectades, l'Ajuntament d'Alcanar anuncia que continuarà fent-se càrrec del diferencial del cost per així i d'aquesta manera evitar greuges comparatius entre famílies del mateix municipi. I encara des d'Alcanar, i encara parlant de qüestions econòmiques, avui hem de destacar també que el passat divendres a la tarda i al Casal Jove se celebrava la xerrada informativa destinada per donar a conèixer les subvencions que l'Ajuntament atorga a joves d'Alcanar i les cases que es volen comprar i o rehabilitar la seva primera vivenda, el seu primer habitatge. Amb el projecte Jove Emancipat són tres cada any els beneficiaris d'aquestes subvencions que en el seu conjunt pugen a 10.000 euros, tal i com explicava el regidor de joventut a l'Ajuntament d'Alcanar, Joan Roig, que recordava que fins al dia 9 de desembre hi ha de termini per presentar projectes tots aquells joves que vulguin optar en aquestes subvencions del municipi d'Alcanar. Joan Roig.
Han sortit ja les subvencions del Jove Emancipat que ajuden a tres joves del nostre poble enguany, el 2014, a adquirir, comprar o rehabilitar un habitatge. No? Són subvencions, són ajuts econòmics adreçats a pal·liar la situació de dèficit d'habitatge assequible per a la joventut, també atès l'envelliment poblacional, no, del nostre municipi i urbanístic dels nuclis antics tant de les cases com d'Alcanar. Teniu de fins al 19 de desembre per a presentar tota la informació per registre a l'Ajuntament. Si teniu algun dubte sobre qualsevol tema referent a la subvenció o a la informació que heu d'entregar, podeu anar al punt d'informació juvenil de la Biblioteca Trinitari Fabregat dimarts, dimecres i dijous pel matí, o al punt d'informació juvenil que es trasllada totes les tardes des de dilluns a divendres a la Biblioteca de les Cases. Allí vos atendrà l'Aina Esteller, que és la nostra tècnica de joventut, i vos aconsellarà sobre tot el que necessiteu.
Com dèiem, els ajuts per a l'adquisició i o rehabilitació construcció del primer habitatge per part de joves dels àmbits urbans del municipi d'Alcanar i les Cases s'estableix en un import de 10.000 euros màxim per immoble i per persona, sense que es pugui superar mai el 100% del cost d'adquisició, construcció o rehabilitació, si s'escau. Els ajuts es lliuraran als beneficiaris en 5 anys després de la data de l'adquisició, a raó d'un 12% inicial i un 22% restant durant els 4 anys consecutius. Recordeu, per a més informació, podeu adreçar-vos els joves interessats al punt d'informació juvenil Les Gambi. La data límit per presentar sol·licituds en aquest projecte Jove Emancipat és fins al dia 9 de desembre. I continuem ara, abans d'arribar a la informació esportiva, parlant de qüestions musicals. Ho fem perquè avui surt a la venda el disc dels Boira, Alegoria del Fang. I així ens ho explica en aquesta nova crònica que des de Radio Delta ens envia Lluïsa Bertomeu.
El mític grup d'indie del Taic de mitjans dels anys 90, Boira, trau avui a la venda el seu primer disc, Alegoria del Fang. Aquest aplega 12 de les millors cançons de Boira, com La injusta venjança o L'home del desert, que van interpretar múltiples concerts entre 1996 i 2004 per les Terres de l'Ebre i Tarragona. És un treball produït per Jordi Miró, cantant dels coneguts Creator, qui ha actualitzat la sonoritat del grup mantenint-ne l'essència, combinant actitud indie amb autenticitat del Taica. Tots els temes són composicions pròpies, excepte Terra d'arròs, Terra de fang, l'adaptació rockera i amb contagiosos ritmes tribals d'una antiga composició de Josep Bo, com homenatge als treballadors dels arrossars del Delta. Des de Boira ens parlen d'aquest primer treball. Escoltem Pau Casanova.
Tot s'ha fet al poble i crec que dona un valor afegit en el sentit de la dificultat que té, que sigui d'autoritat. Se pot dir que l'han gravat al local d'assaig de Creator, que allí té un racó Jordi Miró, que estem parlant de 2,5 metres, tot i que no està delimitat perquè tot està a l'ample, com si hi hagués un tipus estudi, però en aquell trosset d'allí, en ordenador, quatre aparatos i quatre micros que té ell, en els nostres instruments, S'ha gravat tot i després s'ha mesclat tot allí i també a altres llocs per poder comparar el que són sonoritats de diferents tipus d'altaveus i caixes acústiques. I la veritat és que jo vaig ser un dels primers sorpresos en la qualitat que té este CD a nivell de so. Després, evidentment, podem parlar de si a nivell tècnic està més ben tocat o menys, de si la música ens agradarà més o ens agradarà menys, però el que és a nivell de so és, jo crec, que un treball molt redó. I parlant de redó, també el disseny, el llibret, la caràtula, el que és tots els dibuixos dins, que cada cançó té un dibuix personificat. Si et fixes bé, si llegeixes les lletres i mires els dibuixos, sí, hi ha una certa connexió. I ja dic, sumant el tema de que sona molt bé i que està molt ben presentat, pues, és que estem molt orgullosos. És una cosa que creiem que hem d'intentar fer el màxim per a compartir-lo, perquè creiem que val la pena. I més fet aquí baix 100%, com està fet.
Dissabte van presentar aquest CD Alegoria del Fang al Cafè Pub Clàssic de Deltebre, on van anunciar la data del primer concert de presentació, que serà el dissabte 13 de desembre a la Sala Mina de Deltebre. Avui ja es posa a la venda i ja el podeu adquirir a partir de gener. El grup també té previst posar les cançons a la venda a través de Spotify.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la previsió del temps, tractem avui també actualitat esportiva, perquè aquest diumenge se celebra a Amposta la 13a edició del motocross de Fires, una prova puntuable per a la Lliga de Motocross Catalana i que comptarà amb la participació de més de 50 pilots. Novament, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Amposta celebra aquest cap de setmana la 13a edició del motocross de Fires, puntuable per la Lliga Catalana de Motocross per a joves promeses. Més de 50 pilots de diferents categories participaran en aquesta cursa, que tindrà lloc al circuit MX Lauriola de Cross d'Amposta. Ens explicava el president d'aquest motoclub, Gaspar Sales.
Los MX sub-18 S125, que és reservat a màquines de dos temps. Després també corren les fèmines, que aquestes tres categories corren juntes. Seguidament tindrem els MX 85, que corren pilots agrupats juvenils i cadets, i una altra de les categories convocades, MX 65, que són pilots de 9 a 11 anys, i la categoria dels més petits, que és la MX 50, que són pilots de 6 a 9 anys.
Serà aquesta 13a edició del motoclub de Fires, que celebrarà aquest cap de setmana, ja que la passada setmana, que és quan s'havia de celebrar, la pluja va impedir que es pogués desenvolupar aquesta prova puntuable per a la Lliga Catalana.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Bon dia, comencem avui i ho fem parlant d'aquesta petita pertorbació mediterrània que va portant alguns ruixats irregulars dispersos, ara mateix sobretot cap a les comarques de Tarragona, sud de les comarques de Lleida o alguns punts de la Catalunya central. La veiem aquí ben dibuixada, aquests vents marítims humits que porten, doncs, la inestabilitat, sobretot el que és la façana litoral i prelitoral. Això sí, amb un cel tapat a tot arreu, aquests núvols que han fet que les temperatures avui quedessin una miqueta més altes, no ha baixat tant el termòmetre com ahir a primera hora del matí, i veiem aquestes bandes de pluges que han anat entrant de mar cap a terra de forma irregular, no molt important, 18 litres a l'Ametlla de Mar, 10 a Falset, 7 al Perelló. A la tarda s'anirien obrint algunes clarianes per l'extrem sud en Cabra, però el cel tapat i alguna gota que pot deixar-se escapar entre la costa central, comarques gironines i cara nord del Pirineu. Això farà que avui les temperatures al migdia encara els hi costi una miqueta més de pujar. Alguns núvols al nord del País Valencià, fins i tot amb algun ruixat també cap al nord de les Balears, temperatures que aquí no varien gaire, i demà, sense acabar de fer net del tot, les precipitacions ja molt més restringides al nord i nord-est, cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars, vent del nord que s'imposaria més de cara dissabte, diumenge, tramuntana, i tot plegat acompanyat, com veuen, d'unes temperatures que tiraran cap avall.
I amb la mirada posada al cel, un dia més arribem a l'hora ja de tancar i acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous 4 de desembre, una jornada més, ha estat un servidor, Domènec Ramal, l'encarregat de coordinar i presentar aquest temps d'actualitat que conjuntament elaborem els serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Demà divendres hi tornarem a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.